Un altre Cornellà-Sabadell amb tints dramàtics.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
A veure si la veu aguanta avui. Què tal, com esteu? Estem més que acostumats a que aquest Sabadell-Cornellà o Cornellà-Sabadell siguin finals per uns, pels altres o per tots dos amb el mateix objectiu o mirant metes diferents. I el d'aquest diumenge, quedant encara 12 jornades per acabar la fase regular, també tindrà una gran importància per tots dos equips. Mirant-ho des de la perspectiva centre d'esports, que al final és la que ens preocupa, no podem oblidar que el rival és de la zona baixa un altre cop, que passa per moments inestables i que s'ha de guanyar ja, tant sí com no. I tocarà fer-ho sense Ton Ripoll, aquesta final i totes les que queden. Resignació i acceptar, que ja no hi serà, així que avui especularem amb quines són les alternatives. Bé, de fet, durant bona part de la temporada ja ha tocat tirar d'aquestes opcions diferents, però una d'elles, que Adri Salguero jugués en aquesta posició, ja no hi és en aquest ventall actual. Ara tota la confiança en Marc Vargas, que agafa tot el protagonisme, però com a pla B, moltes incògnites, un lateral esquerre que m'ha canviada, o un central, o algú del filial. Veurem, per a vosaltres, quina solució seria la idònia.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina 1-2. Van guanyar les Blaugrana al Madrid Club de Futbol. Avui es completen els quarts de final. A les 7, Levante-Granada. I a les 9, Real Madrid-Real Sociedad. El Barça masculí, Pau Cubarsí, renovarà fins al 2029. A la Champions, ahir es van completar els partits d'anada de la repesca. Bruges 2, Atalanta 1. Celtic 1, Bayern 2. Mónaco 0, Benfica 1. I Feyenoord 1, Milan 0. Avui a 3 quarts de 7, ronda prèvia de l'Europa League, Midtjylland Real Sociedad, i a les 9 a la Conference Gent-Betis. Derrota del Barça d'handbol del sabadellenc Aleix Gómez a la pista de l'Albordanès, 36-35 en partit de Champions, amb un penal fallat per Richardson amb el temps complet. Els Blaugrana haurien pogut certificar la classificació directa pels quarts de final en cas d'haver guanyat. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta la recepció?
Repassarem l'última hora del Centre d'Esports Sabadell i especularem amb aquestes alternatives que té l'equip amb la baixa de Ton Ripoll. Xerrarem amb un ex arlequinat i un ex del Cornellà. A la secció del Portes Giratòries farem les prèvies dels principals equips de futbol juvenil, dels de futbol sala i dels d'handbol, i avui també bàsquet i ciclisme.
La notícia curiosa.
Roben un banderí de córner de l'estadi de Goodison Park de l'Everton. Va passar ahir en la celebració del gol dels Toffees en el derbi contra el Liverpool, que va acabar 2-2, i en la qual hi va haver invasió de camp amb aquest gol en el descompte. Això és la narració dels companys de Movistar.
Lewandowski, el fútbol siempre tiene vericueto, Maldini, sí, que nos llevan a esto, a la pasión desatada, a la locura y al trabajo de los stewards que bueno, estaban de hecho, desbordados.
De hecho, hay un hincha que se está llevando el banderín, no sé si va a reanudar el partido.
Se l'enduia el banderí aquest aficionat. Després hi va haver baralla entre els dos equips i va haver-hi diversos expulsats. Era l'últim derbi en aquest camp, ja que l'Everton canviarà d'estadi.
De quin partit no estarem pendents?
Jota League del Japó, el partit és demà al matí, hora d'aquí, a les 11. Gamba Osaka, Cerezo Osaka.
I a les xarxes socials.
Gran notícia, hem obtingut el certificat Biosphere, diu el Tennis Sabadell. Informen que l'han aconseguit pel seu compromís amb el medi ambient i una gestió responsable, reduint l'impacte mediambiental, optimitzant el consum d'aigua i energia, fomentant el reciclatge i promovent hàbits saludables.
Avui celebra el seu aniversari
Ryan Bakayoko, fa 23 anys avui, i també bufa espelmes l'ex arlequinat Albert Estallés.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
So Som-hi, entrem en matèria avui, dijous 13 de febrer. D'entrada, feliç Dia Mundial de la Ràdio. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Això, felicitats, eh?
També, igualment, per la part que et toca, igualment.
A poc més de 72 hores d'aquest partit del Centre d'Esports Sabadell al Municipal de Cornellà, i si ja entrem en matèria allò esportiva i purament competitiva, avui l'equip, Sergi, que ha seguit exercitant-se a Olímpia, si no em dius al contrari, no?
Sí, Olímpia, com tota la setmana. De fet, ja ho dèiem, que aquesta setmana, per allò de la gespa artificial de Cornellà, per tal d'adaptar-se millor a les circumstàncies i a l'escenari del partit de diumenge, l'equip, si no hi havia canvi de plans, i de moment s'està respectant el planning fixat, treballarà tota la setmana a Cornellà, a excepció feta de dissabte. Dissabte, aquesta última sessió, sí que la faran els homes de David Movilla a l'estadi, però per la resta, com diem, avui pensant en aquest partit de diumenge davant la Unió Esportiva Cornellà.
Quin partit, eh? I jo crec que això també ho podrem dir ja, vaja, fa dies o fa setmanes que ho diem, Sergi, i això ho podem dir ja d'aquí a final de temporada, segurament.
Malament, si hi ha alguna setmana que hem de deixar de dir-ho.
Sí, correcte.
Crec que estarem més a prop de que ho haguem de repetir tant de bo totes les setmanes que no pas de que ens obri alguna, que no seria bona notícia, crec, ara mateix.
I al final aquests Sabadell-Cornellà-Cornellà-Sabadell que les últimes temporades han estat molt calents, Sergi. Home, el d'aquesta temporada, per cert, tercer cara a cara del curs, recorda també el de la fase autonòmica de la Copa Federació, que ja va tenir també aquell tint dramàtic, per dir-ho així, encara que fos estiu i fos una competició no tan important com la Lliga. Vam tenir el duel de la primera volta, també saldat amb 1-0 a favor del Sabadell. I ara aquest partit al Municipal de Cornellà, Sergi, davant d'un Cornellà que durant aquesta setmana també ho hem anat explicant, que no passa pel moment més dolç, i això que venien de recuperar-se, com a mínim a nivell de resultats semblava que podien sortir d'allà baix, però entre canvi d'entrenador i canvi d'entrenador, la derrota de la setmana passada al Narcís Sala de forma contundent contra el Sant Andreu, ara nou entrenador, amb el que suposa, que ho sabem també, d'aterrar, conèixer la plantilla, etc. Així que el Sabadell agafarà aquest Cornellà, això, en un moment, no sé si dir de dubtes, però inestable com a mínim.
Sí, sobretot perquè, com dius, el 4-0 de diumenge contra el Sant Andreu els ha fet fer aquesta frenada en sec del que estava sent una dinàmica no espectacular, però bé, com a mínim semblava que l'equip estava agafant un ritme més positiu. I la nova ensopegada, i a més amb la contundència, és cert que molt marcada pel fet de jugar en inferioritat numèrica ja des de la primera meitat, però els ha deixat en aquesta zona de descens, amb entrenador nou, com dius, amb els... En tot cas, interrogants que pot generar l'arribada d'un nou tècnic a la banqueta. Esperem que no sigui el revulsiu que de moment necessiten els del Baix Llobregat, i si l'ha de ser, que sigui d'aquí una setmana. No li ve ara ja a Alberto Lopó d'aquí, però crec que el Sabadell faria bé, i segur que els homes de Movilla estan en aquesta línia, en no fixar-se en les necessitats que pugui tenir el Cornellà, i si pensar en les necessitats, i gairebé diria ara ja obligacions, si no ho han estat abans, ara segur que ja ho comencen a ser, que té el Sabadell de redreçar el rumb. I venim d'una setmana on el que més s'ha repetit és que tant jugadors com cos tècnic han vist aquest petit bri d'esperança, de millora, que de moment, amb resultats, no s'ha acabat de confirmar, Sergi, però que, bé, faria bo l'equip en començar-ho a convertir també o a acompanyar de números i no només de sensacions. Està molt bé, lo de les sensacions. De fet, ens hem fet un fart de parlar que les sensacions no eren bones, que l'equip potser fins i tot tirava punts endavant sense donar una bona imatge. Ara ha arribat ja aquell moment que la necessitat és tan imperiosa a números en mà que fins i tot si no milloren les sensacions, com a mínim que millorin les prestacions en forma de resultat.
I en aquest sentit, a la plantilla, com diu Sergi, vaja, jo crec que ha sigut un missatge que hem sentit per activa i per passiva en els últims dies i en les últimes setmanes, que noten, que senten que hi ha hagut un canvi de mentalitat o una nova manera d'afrontar, o que es veu el got més mig ple que no pas mig buit, malgrat que aquesta anhelada victòria no arribi. Ahir, per exemple, ahir mateix ho escoltàvem en pròpia veu dels nous, dels dos jugadors que faltaven per presentar-se, Kaiser, Sergi Segura, I Rubén Martínez una mica també en aquesta línia, no?
Sí, aquest no és nou, aquest ja el coneixem des de principi de l'estiu, pràcticament, i va en la mateixa línia que els companys que, com dius, sentíem ahir en directe en la seva presentació barra roda de premsa de Sergi Segura i de Kaiser, però sobretot fixant-se, marcant-se aquest objectiu que té l'equip per aquesta temporada i conscients, anem a dir-ho així, del repte que suposa saber que el Sabadell a final de temporada, com a mínim, ha d'estar a la lluita del play-off. Per tant, ha d'arribar a estar entre els 5 primers, si no pot ser com a campió i per la via ràpida, com a mínim anar del segon al cinquè i poder tenir aquesta segona opció, aquesta revàlida, via play-off. Per tant, anem a sentir el menorquí, precisament remarcar aquest aspecte, no? Aquesta obligació i aquesta responsabilitat que tenen els jugadors del Sabadell davant l'objectiu d'aquesta temporada.
Hay un vestuario muy, muy bueno, muy unido, donde sufrimos todos y estamos muy unidos para el reto que se nos presenta, que estamos muy ilusionados con ese reto y va a ser difícil, pero yo estoy convencido de que lo conseguiremos.
Bé, Sergi, ho dèiem al principi que encara estem allà una mica convalescents d'aquesta mala notícia, i ara que parlàvem d'optimisme, doncs una mica l'extrem contrari que vam rebre o que hem rebut en les últimes hores de la lesió i l'adeu a la temporada de Ton Ripoll, però crec que eres tu mateix que ho deies ahir també a l'Hotel Suís, allò de dir, és un cop dur, però és que al final no toca un altre que resignar-se, acceptar-ho, mirar endavant i no estar-se allò lamentant més del compte perquè ja no hi ha marxa enrere. I a partir d'aquí tocarà veure el futur i veure com se supleix aquesta baixa tan sensible com és la del jugador de Santpedor.
Sí, deixem que et digui així d'entrada que sí. Hem de recordar un dia més que oficialment el club ni ha dit ni pel que sembla dirà. Per tant,
tot ara m'estàs esperançant, a veure si encara sí que no, podem veure aquesta temporada.
No, perquè anava a dir-te ara precisament. Recordem que aquí l'únic que s'ha pronunciat, anem a dir-ho formalment, oficialment, ha estat el propi futbolista, que ho va comunicar, malauradament, a través de les seves xarxes socials, el fet d'això, d'aquesta recaiguda greu de la lesió que ja va produir-se fa 3 mesos i que l'ha tingut això, 3 mesos, perquè recordem que diumenge passat contra el Lleida era el seu primer partit de titular un sí. altre cop per Ton Ripoll, i com diem, malauradament, aquesta recaiguda greu que fins i tot ha estat a punt de portar-lo al quiròfan. O sigui, es va arribar a especular la possibilitat de que hagués de passar pel quiròfan el jugador de Santpedor, finalment s'ha preferit fer allò que diuen un tractament de preventiu i més de precaució a l'espera de que pugui anar evolucionant i sobretot partint de la base que la previsió ara ja és la temporada 25-26. Per tant, pressa, ja no té Ton Ripoll per acabar de fer net. En tot cas, com diem, una baixa sensiblement important i una baixa que també, aquí obrim un petit parèntesi, ja no només pensant en Cornellà, sinó pensant en el que queda fins a final de temporada, que ens obre les possibilitats i si el Sabadell moure fitxa, no moure fitxa, i en cas de no moure fitxa, quines alternatives té? Perquè no ens oblidem, Sergi, ara mateix li queda com a lateral dret única i exclusivament, ho ha estat gairebé al llarg de tota la temporada, com diem, però ara sí que es queda ja com a únic, Marc Vargas. Per tant, gairebé que ni es refredi, ni
que el sancionin,
ni tingui una mala nit, allò el de Sant Fruitós de Bages.
En aquest sentit, Sergi, vaja, esperem que no passi, però sempre pot passar que sigui expulsat en un partit i, per tant, a més enllà del propi partit, que la següent setmana no estigui disponible i aquí David Movilla tingui un autèntic mal de cap, però amb el tema d'acumulació de targetes, a tenir molt en compte, per si Vargas, doncs això, tingués aquesta circumstància, li pot passar, però ara mateix, Sergi, té 5 grogues. Ja va complir el cicle i no ha vist més grogues per començar el segon. Per tant, home, aquí bona notícia, com a mínim, perquè està lluny de veure la desena groga a Marc Vargas.
Sí, però és el que diem, Es queda com a únic lateral dret i de fet, donant-li voltes avui a la història, ens hem trobat que què passa quan Vargas no pot jugar i tampoc no hi és Ton Ripoll. Clar, fins fa unes setmanes hi havia una alternativa molt clara, o com a mínim, tant David Català com, ara tiro de memòria, no sé si Movilla ho ha hagut de fer en algun moment, ja saps que vaig molt just de memòria per recordar-ho, però en tot cas que teníem l'opció d'Adri Salguero,
sí, tant.
Que ja havia actuat en alguna ocasió. Clar, ara també el del Vendrell ja no hi és.
No.
Per tant, aquí sí que s'obre un ventall d'opcions que passen per inventar qualsevol cosa, És a dir, qualsevol jugador que ara mateix se'ns pugui passar pel cap i de dir, home, en un moment donat pot actuar... Clar, aquí penso, doncs, home, a posar un altre dels centrals. No sé, Diego Cámara, per dir-te un nom, perquè seria el perfil, o Trapero, potser en aquest cas amb més velocitat poder jugar... Bé, és igual.
O, no sé, Ton Ripoll al final, posició natural és extrem, per dir-ho així, una posició més avançada, ha estat reconvertit a lateral o carriler... També podries agafar un jugador, potser, d'atac.
Sí, sí, per això et dic que aquí, i si no, mira cap al filial. Al final, el que dèiem, i ja ho hem vist en algun partit de Copa Federació i sobretot en algun partit de Copa Catalunya, la possibilitat de que Olmedo, per exemple, per posar allò noms damunt la taula, pugui, en un moment donat, ser cridat, ja que està dins d'aquesta dinàmica que diem del primer equip habitualment, doncs que pugui ser cridat per ocupar aquesta posició, insisteixo, en un moment donat, però... Sí que no deixa de ser curiós que en qüestió de dues setmanes, tres, hagi marxat Adri Salguero i, malauradament, ja aquesta sí que és una molt mala notícia, doncs la lesió de Ton Ripoll ha deixat ara realment, que no se m'interpreti com una broma de mal gust, ha deixat coix aquest lateral dret on només Vargas actua de manera natural.
Circumstància, Sergi, que s'assembla una mica fins i tot a la de l'any passat, recorda, quan Pablo Monroy en el seu dia es va lesionar de gravetat amb el lligament encreuat d'un dels seus genolls i David Estals, més enllà de que era un jugador que havia de ser protagonista en aquell equip i tenir un rol de molt pes, al final ho va haver de menjar-s'ho pràcticament tot en aquesta posició del lateral o carril dret. I era pràcticament l'únic. És que no hi havia un recanvi de posició natural. Bé, doncs ara mateix a la infermeria, més enllà de Ton Ripoll, queda la recuperació de Diego Cámara, Sergi, que no sé si...
Un parell de setmaneta. Bé, ara ja li queda res. 10 dies.
10 dies. I l'esperat retorn d'Urri, que a veure, doncs això, si per Cornellà...
Més o menys també.
Hem d'esperar més, sí, per la setmana que ve que no pas crec... per Cornellà.
No, per Cornellà.
Per Cornellà, descartadíssim, eh?
Descartadíssim no, perquè està completant tota la setmana amb la resta de companys. Per tant, podria ser que si les sensacions són bones, Movilla, com a mínim el faci entrar en la convocatòria. Veient on anem, les característiques, més que les circumstàncies, les característiques del camp, l'exigència que se li suposa, i jo crec que aquest últim ensurt que ens hem endut amb Ton Ripoll,
sí.
Jo, diguem poruc, amb tota aquesta fotografia m'atreviria a dir, jo si fos Movilla deixava Urri aquí. Però clar, has de ser Movilla, te l'has de jugar i has de saber també el que et pot aportar en aquest cas el Bigatà. Jo apostaria que no i que en el millor dels casos, com a molt, pot entrar en convocatòria, ni que sigui per ser allà i en un moment donat jugar alguns minutets si el partit es posa com per fer-ho.
Crec que és impossible allò de no ser porucs tenint en compte això. El que li ha passat a Ton Ripoll, en el seu dia Peque Polo, tot i que afortunadament no va ser tan greu, i l'altre dia simplement va ser baixa per allò un procés febril que no pas per un problema físic. Però és que al final el Sabadell s'està jugant moltes coses, i el Municipal de Cornellà no es pot fallar. Perquè la tornada d'Urri ha de ser clau, Sergi, per les jornades que li queden al Centre d'Esports Sabadell i ja independentment de si pot estar disponible o no per Cornellà, que això ja al final serà decisió final de l'estaf tècnic i de David Movilla, etc. És que no pot esperar més aquesta victòria. Al final estàs visitant a un rival, el que dèiem al principi, Sergi, amb dubtes, i que està en aquesta zona baixa de la taula.
Sí, 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 que tot i venir com tu de Primera Federació la temporada passada, és evident que les temporades són, per ara, havien estat com a mínim a dues vides absolutament contràries, en direccions contràries, amb el Sabadell a dalt i amb el Cornellà patint a la zona baixa. Però bé, el que diu la classificació és que el Sabadell necessita aquesta reacció immediata, és evident, al llarg de les setmanes ho hem anat repetint. Malauradament, hem anat veient com el conjunt Arlequina anava perdent aquesta pistonada, ha passat de ser líder i en solitari a estar fora ara mateix d'aquestes posicions, d'aquestes places de play-off. És evident que això condiciona, és evident que això neguiteja i preocupa, però és evident, diu també Rubén Martínez, anem a tornar a sentir ara el menorquí, dir que això no ens pot ofegar, no ha d'ofegar els jugadors, i més enllà del que és estrictament necessari, una preocupació fins a punt relativa.
La clasificación la miras, no lo voy a negar, pero eso no tiene que ahogarnos. Nosotros tenemos que saber que el objetivo tiene que estar en el reto que tenemos por delante, de cuando acabe la liga estar lo más arriba posible y ojalá pues tenemos claro cuál es el reto y el objetivo por delante.
El que sí és evident, Sergi, és que queda molt, tot i que no tant, però encara queda bastant. No estem en el tram final de Lliga, no sé com ha passat en altres circumstàncies en aquest Sabadell-Cornellà-Cornellà-Sabadell, però és un partit d'aquells un altre cop en què tots dos equips es juguen moltíssimes coses, Sergi, que en les últimes temporades, per X o per Y, s'han anat veient les cares i jo crec que lluitant per objectius més o menys comuns. Aquesta temporada, per exemple, sembla que la cosa distarà bastant perquè el conjunt verd el tenim en aquesta zona baixa, però un cop més, Sergi, una temporada més que té aquest to, insisteixo, de drama, aquest Cornellà-Sabadell. Tu ho vas cordar a memòria, però és que la temporada passada, per exemple, doncs el triomf...
Quina gratuït, no? Ha estat així com molt, molt contundent, aquest tu vas cordar a memòria. No, ja m'ho dic jo,
però... és així o no?
Ah, sí, sí, és veritat, és veritat.
O sigui, a la redacció ni te'n recordaves de l'últim Sabadell-Cornellà, la nova Creu Alta, gol de Vladis 2-1, en el descompte bogeria el Temple. Jo tinc molt marcat també el de la temporada de Quico Ramírez, 1-1, nova Creu Alta, el Sabadell que anava cap avall, apropant-se a la zona de descens, i et van empatar també en el descompte. L'any amb Riutort a la banqueta del Cornellà, un dels anys amb Riutort, que el Sabadell va guanyar 2-1 remuntant amb gol de Néstor, ho estic dient per desordre, però vaja... Que han sigut uns duels molt intensos i que aquesta temporada, Sergi, encara que quedi bastant pel final de Lliga, doncs fa la pinta que també serà, no sé si dic crucial, però sí molt important pels dos equips.
Sí, i com dius, mira que la història va començar malament, perquè el Sabadell va estar tres temporades gairebé senceres que no guanyava ni aquí ni allà. O sigui, no era capaç de guanyar històricament al Cornellà, un Cornellà en el qual la història, evidentment, ens porta a ser molt a curt termini, perquè fins fa una dècada, menys d'una dècada, no ens havíem creuat massa amb el conjunt del Baix Llobregat. Però, per contra, aquesta història recent, que ha canviat una miqueta la dinàmica de precedents, és evident que això no treu la complicació que sempre hi ha quan toca visitar el municipal de Cornellà, el nou municipal de Cornellà, per les característiques, per les circumstàncies, per com puguin arribar els dos equips. Sempre és difícil jugar allà, sempre. El Sabadell mai ha tingut un partit còmode davant el conjunt verd, i és evident que, tot i que això pugui tornar a passar, des del vestidor l'Aquila també diuen que no ha de ser ni pot ser cap mena d'excusa més de cara a no tirar endavant els partits. Sobretot perquè, ho recalca Rubén Martínez, això continua anant de sumar. Això continua anant d'anar posant allò... menjar al sac, i el Sabadell necessita fer-ho, però necessita fer-ho de 3 en 3 perquè el temps va passant i cada cop hi ha menys opcions de reacció.
Está claro que ir a Cornellà es un campo diferente a este, pero esto va de sumar puntos y vamos a darlo todo para ir a Cornellà a conseguir los 3.
Doncs les paraules de Rubén Martínez, que també ho vam explicar fa un parell de dies a l'Hotel Suís, però que ve de marcar el seu primer gol de la temporada en partit oficial, Sergi, la setmana passada a casa, en aquest empat contra el Lleida, i a veure si això li serveix. No sé qui ho mencionava l'altre dia, però el famós pot de ketchup, que amb altres jugadors que han passat per aquí, malauradament no ha acabat d'obrir-se del tot. Esperem que el de Maó sí que li serveixi, perquè a pretemporada ja va demostrar el seu olfacte golejador, i que bé li anirien al Sabadell els seus gols.
Sí, aniria molt. I ara important que tothom sumi, que tothom aporti, i en el cas de Rubén, més enllà del que aporta futbolísticament, que també seria important que ho pugui aportar també en aquest capítol golejador, on és cert que l'equip va un pèl coix, ja no per números, perquè continua sent un dels millors atacs del grup, sinó sobretot per aquest repartiment de gols. És a dir, continuem parlant de que Sergio Cortés, tot i ser migcampista, és el pitxitxi de la Lliga o del grup, que Javi Delgado fa setmanes que no veu porteria, Bakayoko va marcar Sant Adrià i poc més... Bé, que l'equip necessita també, en aquesta aportació de golejadors, el rol de Rubén Martínez, que sí, és cert, com hem anat repetint, que no és un killer, ni molt menys per la posició en el camp d'àrea, però que, per contra, garanteix uns números que ara mateix li vindrien molt i molt bé al centre d'esports Sabadell, sobretot en aquest tram final de la temporada. Veurem.
Ho rematem amb l'agenda del futur més immediat, Sergi.
Vinga, va, som-hi. Simplement per recordar el que més o menys hem anat dient, que l'equip demà tornarà a entrenar-se a Olímpia. De fet, després tindrem l'habitual roda de premsa de David Movilla dels divendres. La podrem seguir, com també és habitual, en directe aquí a l'Hotel Suís. I prèvi a aquest partit ja de la jornada 23, jornada 23 de Lliga, ja Cornellà-Sabadell. I per acabar-ho de rodonir, ja sabeu, el partit, que ningú no es despisti, 6 de la tarda. I des de mitja hora abans, com sempre, també, el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Un partit, per cert, Sergi, que ja té àrbitre. Un basc de Vitoria, Sergio Fontecha Márquez, 27 anys, dues temporades a aquesta categoria de la segona federació. Per tant, no té precedents amb el centre d'esports, tampoc li consten amb el Cornellà. Només et puc dir, Sergi, i demà ho ampliarem a les estadístiques, que és un àrbitre, no sé si dir casolà, però els resultats diuen que sí. Diuen que sí, perquè pràcticament tots els seus precedents ha guanyat l'equip local o, com a mínim, no ha perdut. Per tant, esperem que aquesta tendència es reverteixi diumenge i que el centre d'esports sigui capaç de treure els 3 punts del municipal de Cornellà. Gràcies, Sergi!
Fins ara!
Portes giratòries. Tenim bastanta gent que ha passat per les dues cases. Sense anar més lluny, el capi actual del Sabadell, Sergio Cortés, va vestir el seu dia la samarreta del Cornellà. O a la plantilla verda hi trobem a Ricard Pujol, amb qui vam parlar a la primera volta. Un dels homes de moda del panorama futbolístic estatal, Antonio Hidalgo, també va jugar als dos equips. Però avui ens quedem amb un jugador que fins fa poques setmanes militava al Sabadell.
González Piera, més conegut com Gompi, ha estat una de les 5 baixes del mercat d'hivern del Centre d'Esport Sabadell i ara l'ubiquem en un altre grup de la categoria, concretament el grup 4 a l'UCAM Murcià, un altre aspirant a ascendir de categoria. La seva etapa al Sabadell ha durat tot just mitja temporada i això que, sense haver estat el jugador amb més minuts, el seu protagonisme no es pot dir que hagués estat escàs. 8 titularitats, un total de 786 minuts en Lliga i el gol que va fer al camp de l'Andratx. A Sabadell va arribar procedent del Cornellà, on hi havia jugat 3 temporades. En la segona d'elles, això sí, va estar apartat dels terrenys de joc per una greu lesió al genoll. Ara, als 24 anys, emprèn la seva primera aventura lluny de casa. Qui sap si el destí el tornarà a creuar aviat amb el Sabadell en un hipotètic play-off d'ascens.
Un minut per sobre del punt de 2:15. Què tal, Gompi, com estem?
Hola, bon dia a tots.
Ho has pensat, això? El fet que potser us podríeu creuar o Camp Murcia i Centre d'Esports Sabadell en un hipotètic play-off d'ascens?
Ho he pensat, però espero que no passi, la veritat.
Perquè vosaltres quedéssiu primers i nosaltres primers, per exemple, ho signaríem, no, això?
Joder, clar que sí, ho signaria amb els ulls tancats.
Com et va parlar per Murcia en els teus primers dies?
Pues molt bé, estic molt content, molt feliç, necessitava canviar una mica i m'han rebut molt bé i de veritat que estic molt bé.
De moment has gaudit d'uns minutets al dia del Càdiz Mirandilla. Imagino que, clar, allà el que has anat a buscar, Gompi, és tenir un rol de més pes després d'anar perdent protagonisme aquí a Sabadell, no?
Sí, bueno, és cert que allà a Sabadell vaig perdre l'últim mes, el mes de desembre, ja no vaig jugar ni un partit de titular, necessitava un canvi d'aire, no estava molt bé, i quan em va arribar aquesta oferta, pues, la veritat que no m'ho vaig pensar dos cops.
Et pregunto també per aquesta sortida, però abans, i per acabar-te de preguntar el tema de què t'has trobat allà, al final aquí estaves en un equip que té per objectiu claríssim el fet d'intentar tornar a primera federació. Has anat a un UCAM Murcia que podríem dir més o menys el mateix, no?
Sí, aquí l'objectiu és el mateix, pujar a primera ref, i per això no m'ho vaig pensar. Jo vull tornar a la categoria de primera ref i creia que en el Sabadell no, en tema individual m'estava costant molt tornar a entrar, llavors vaig decidir anar cap a Murcia.
Què creus que va passar aquí a Sabadell, Gompi? Ho dic perquè abans allò fent una mica de recuperació de Maroteca d'aquesta temporada, per tant articles
força recents, la veritat. Hi havia una roda de premsa teva al novembre, just després de guanyar el... crec que va ser el dia del Mallorca B, i per tant, just abans de que comencés aquesta mala ratxa de resultats, en què deies, i així també ho deien els números, que estaves sent regular, que estaves content perquè el físic t'estava respectant, que estaves gaudint de titularitats, que senties que tenies un rol cada cop més important en l'equip, i tot això s'ha anat diluint, no? Què creus que ha passat en aquestes setmanes?
Bueno, jo crec que és cert que des del partit de Mallorca que no vam tornar a guanyar, pues, el següent va ser Europa, vaig jugar a titular i ja no vaig centrar més a l'11. Jo crec que van ser molts factors que me'ls guardo per mi i això, i creia que ja amb l'entrenador que havia abans no podia entrar i ja va arribar l'oferta aquesta abans que entrés el nou entrenador. I ja li vaig comunicar que no volia seguir, que no havia arribat a un punt que al meu cap no donava per més. I li vaig comunicar, vaig ser totalment sincer amb ell i per això vaig decidir anar-me'n.
És a dir que, clar, quan hi ha un canvi d'entrenador un pot pensar que potser pot recuperar més protagonisme, però imagino que en el teu cap ja t'havies fet molt la idea de que tenies, doncs això, clar que volies el canvi d'aires, no?
Sí, l'Avimo Villa quan va arribar vam tenir una reunió amb el Lucas, ell em va transmitir que confia en mi, que volia que em quedés, però jo li vaig agrair aquesta sinceritat, però preferia estar mentalment millor i creia que tenia que sortir el Sabadell per jo estar bé, sobretot.
Com valores el teu pas per aquí? Ho dic també, Gombi, perquè no sé si ha estat marcat una mica també, perquè recordo que el dia de la teva presentació aquí també se't preguntava, no?, sobre aquelles enganxades que havies tingut tu en el seu moment amb alguns aficionats del Sabadell, i no sé si allò potser pots pensar que a lo millor ha passat una mica de factura en el sentit de no acabar de connectar potser del tot amb l'entorn.
Bueno, sent-te sincer, Sergi, jo crec que mai ho he parlat amb els periodistes ni res. Jo en aquell moment estava defensant a un club i vaig tenir unes enganxades que també van haver-hi comentaris que em deien que era jo i hi ha vídeos i tot això que es veia perfectament que jo no vaig ser, però bueno, però també tinc que dir que l'afició del Sabadell, la verdadera, la que va cada cap de setmana animar, que no critica i tot això, jo no tinc ni una queixa. O sigui, m'he trobat una afició molt bona, molt comprometida, diguéssim, i no tinc, la veritat que no tinc ni una queixa.
Doncs amb això ens quedem, també. I aquest diumenge, Gompi, hi ha un Cornellà Sabadell que hauria significat per dir-ho així el teu retorn allà i no s'ha donat per poques setmanetes. Recordo que quan parlàvem amb tu per gravar-te la secció del CES personal al Tribuna Preferent deies que el pitjor moment de la teva carrera havia estat la greu lesió que vas patir allà al Cornellà, que al final et va deixar fora de combat la teva segona temporada. Imagino que també guardes bons records d'allà de Cornellà, no?
Sí, la veritat que tinc molt bons records, sobretot com a company ja no queda ningú, queden un o dos, però com a treballadors de club i tot això, pues, la veritat que tinc molts bons records d'ells.
Gompi, acabo. No sé a qui creus que li hauràs de dir allò de... Vaya dia, no sé si algú del Sabadell o algú del Cornellà que no han tingut molt bon dia, com deies tu, que en els entrenaments tenies algun intercanvi allò de retrets per si algú no havia tingut una bona sessió. No sé si tens el cor dividit, si vas amb algun equip que amb l'altre.
Bueno, jo la veritat és que he sortit d'allà al Sabadell i m'he portat molts amics. Havia un grup molt bo, o sigui, molta gent, i el que t'he dit abans a Cornellà ja no tinc ningú jugador que hagi compartit vestuari amb ell, llavors espero que sigui el millor resultat possible pel Sabadell, la veritat.
Tant de bo que sigui així, t'ho signem. Gompi, t'agraïm aquesta estona, la veritat, la teva sinceritat, honestedat i claredat també a l'hora de parlar aquí, i vaja, des de Ràdio Sabadell que t'enviem et desitgem tota la sort del món allà a Múrcia, i quasi que tanco el cercle, el que deies al principi, tant de bo que no ens haguem de creuar amb un playoff d'ascens i que signifiqui que tots dos equips hem quedat primers, i si d'això ja ens veiem la temporada que hi ha Primera Federació.
Exacte, moltes gràcies.
Una abraçada molt forta, Gompi, que vagi molt bé.
Igualment, adeu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Tanquem el bloc de futbol amb futbol formatiu. Comença el Temut Tourmalet pel Club Esportiu Mercantil a la Divisió d'Honor Juvenil. De forma consecutiva, els blaugranes s'enfrontaran als tres primers de la Lliga. Mallorca a casa, que va tercer, Barça fora, que va líder, i Espanyol a casa, que va segon. Per començar, doncs, el duel contra el conjunt balear de diumenge a 4:45 de la tarda al Joan Murtró. Òscar Tutó, el tècnic dels graciencs, hi fa referència.
Bueno, aquest partit el tenim que afrontar entenent que és un rival que no està a la nostra lliga, que tot el que nosaltres aconseguim sumar seria algo positiu, i l'objectiu és estar el més a prop possible. Jugant a casa som conscients que és un punt extra perquè ho podem aconseguir i estem confiats en això.
Esperem que aquest cop al Mercantil li vagin millor les coses que a la primera volta, ja que en aquell moment va perdre aquests tres partits, tot i que també és cert que aquell tram va enfortir l'equip, en el sentit que després van encadenar 5 jornades sense perdre, sumant 13 de 15 punts. I gràcies a allò, els blaugrana han aconseguit viure fora del descens en les últimes setmanes, però ara el marge és de només 2 punts sobre el perill, i amb aquest calendari hi ha un risc, evidentment, bastant elevat, de caure-hi de nou. Un grau per sota la Lliga Nacional, el juvenil A del Sabadell obre la 19a jornada del grup, rebent a Olímpia l'Hospitalet, un equip de la zona mitjana. Oriol Isern és futbolista del conjunt arlequinat.
Vam anar a la jornada de 3 o 4 al seu camp i va ser un partit difícil. Ells som bastant bon equip, però bé, nosaltres ens sentem a nosaltres mateixos, intentem fer el nostre partit i que ens surti tot el millor possible, però això no, tenim el respecte que s'ha de tindre al rival perquè és un molt bon rival.
Bon moment, el que passa actualment en tot cas al conjunt dirigit per Albert Milà, que gràcies als 10 punts dels últims 12 i l'actual ratxa de 3 triomfs seguits, el centre d'esports ha recuperat la posició per pujar a la divisió d'honor. Els riberencs no semblen que hagin de ser un rival en aquesta pugna i, de fet, tenen més a prop el descens que no pas a les dues primeres places reservades a juvenils A. Dissabte a les 4 de la tarda començarà el partit a Olímpia i, abans del xiulet inicial, el marge del Sabadell és de 3 punts sobre el tercer.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
El Sabadell necessita un cop de volant i el necessita amb urgència. Els de Movilla han caigut de la zona de play-off, però més enllà del que digui la classificació, toca guanyar per recuperar sensacions i l'estat anímic general dels arlequinats. Diumenge a 4:45 de la tarda i des del nou municipal de Cornellà, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell. Amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Aquest diumenge 16 de febrer a 4:45 de la tarda, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure-hi la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·let i llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat Ponès, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per arribar al punt de 2:45. Obrim bloc de ciclisme. Ahir parlàvem de David de la Cruz i el seu 15è lloc al Tour d'Oman, amb victòria per equips inclosa amb el Q36.5. I avui és el torn de Marta Romance, que estrena en uns minuts el 2025 a la Setmana Ciclista de la Comunitat Valenciana. Ho ampliem amb la veu de l'Oriol Ferran.
La ciclista sabadellenca afronta una temporada clau en la seva carrera. És el segon curs amb el Massive Ester, el millor equip a nivell català, tot i que amb les expectatives de fer un salt qualitatiu als seus 25 anys. Canvi d'entrenador, canvi de metodologia i tot orientat a canviar d'aires en un futur no molt llunyà.
Nosaltres hem plantejat un canvi de rol, de poder agafar més protagonisme dintre l'equip, o no protagonisme, sinó un altre rol, com si diguéssim, a dintre de l'equip. I sí que és veritat que com a personal m'agradaria donar un passet endavant en el pilot internacional i poder donar-me visibilitat fora d'Espanya per poder-la en un altre equip. Perquè el meu al final de moment és nacional i això no et dona pràcticament per menjar.
A partir d'avui pot posar la primera pedra amb aquesta volta de 4 etapes a terres valencianes, totes elles de mitja muntanya i amb finals relativament plans. Quin és el problema? Que s'espera un ritme altíssim per la presència de les millors ciclistes del planeta, incloses la polonesa Kasia Nevyedova o la neerlandesa Demi Vollering, que fa uns mesos va mantenir un espectacular frec a frec al Tour de França. Tot i això, Romance prefereix veure el got mig ple.
El bo que tenim és que ja sabem qui correrà aquí, no? Sabem que està pràcticament tot el pilot internacional, estan els millors equips, venen amb les seves primeres espases tots els equips, i per tant sabem que el nivell serà superalt, però al final és el millor escenari per saber on estem i on volem arribar.
I en principi, l'objectiu del Massi passarà per tenir visibilitat a partir de la tercera etapa, un cop agafin el pols de la carrera. De fet, aquesta serà la intenció durant tota la temporada d'una esquadra modesta dins del pilot internacional. Durant el 2024, el fet de ser només 12 ciclistes en nòmina va fer que Romance acumulés molts dies de competició durant el tram inicial. I enguany, tot fa indicar que anirà pel mateix camí.
És pràcticament molt semblant al de l'any passat, sí que han canviat una mica el calendari, però al final som les noies que som, ens anirem repartint com puguem i sí, en principi ve bastant carregat ara al principi i després un altre cop al setembre. Però tenim carreres bones, tenim bon calendari i al final, com a corredores, el que ens interessa és tenir calendaris i amb això cap queixa.
D'entrada, aquesta primera etapa de la setmana ciclista amb un menú de 112 quilòmetres entre Alzira i Gandia i tres ports puntuables durant el recorregut.
I qui també entra en acció en el calendari World Tour és David Domínguez, que diumenge té la Figueira Champions Classic i a partir de dimecres que ve la volta a l'Algarve. El ciclista de Castellarnau, com Romance, té clar que l'objectiu en aquestes curses a Portugal és buscar la seva quota de protagonisme.
Tanto Figueira como Algarve son las dos pruebas donde tenemos la oportunidad de competir contra los World Tour y al final para nosotros no deja de ser un escaparate, aunque es muy difícil dejarse ver en carreras así, pero bueno, tenemos que buscar en cada carrera nuestra oportunidad. Figueira Classic repite recorrido respecto al año pasado, un recorrido muy duro, sobre todo en el enlazado final. Y eso, tenemos que dejarnos ver, ya sea en la fuga o colocándonos bien y aguantar el máximo posible con los capos de los World Tour y a ver si podemos sacar un gran resultado.
La temporada passada, sense anar més lluny, es va imposar un tal Remco Evenepoel. Domínguez, recordem, es va estrenar diumenge a terres portugueses amb una 8ª posició, a la prova d'abertura. És la seva segona temporada a la Viludo Louletano i creu el ciclista sabadellenc que, més enllà de l'experiència adquirida, enguany comença en millor moment de forma.
Creo que llego bastante bien. Es fácil saberlo viendo los números y al final con tantos registros de potencia y tal. Puedes saber en qué forma llegas y he hecho una gran pretemporada con buen volumen e intensidad y creo que llego incluso un poco mejor que el año pasado, también ya con la experiencia de haber hecho todo un año en profesionales, pues afrontar estas carreras con un poco más de tranquilidad y saber estar en el pelotón con los World Tour, así que esperamos las próximas carreras poderlo hacer muy bien y poder destacar.
Diumenge, aquesta tercera edició de la Figueira Champions Classic per la regió de Coimbra, al bell mig de Portugal, però tocant amb l'oceà Atlàntic, on a David Domínguez li esperen més de 190 quilòmetres de cursa i tres dures ascensions en el circuit final del recorregut. També estem pendents de si participa, en principi sembla que sí, un altre sabadellenc, Raül Rota, amb l'equip Ràdio Popular Paredes Boavista.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Moment de parlar de bàsquet a l'Hotel Suís. La selecció espanyola masculina absoluta de 3x3 es concentra durant tota la setmana que ve a Saragossa, pensant ja en les grans cites internacionals que tindrà durant aquest 2025. I entre els 14 convocats hi tenim un sabadellenc, el Ramon Vilà. El saludem en directe. Què tal, Ramon?
Hola, què tal?
D'entrada, enhorabona per aquesta convocatòria. Com has rebut aquesta notícia?
Doncs moltes gràcies.
amb molta il·lusió, la veritat. És la primera vegada que vaig a una convocatòria. M'havien convocat ja a l'estiu, però em va coincidir amb la pretemporada del meu club i vaig decidir doncs, donar importància al meu principal equip. Però ara que m'han donat aquesta oportunitat, el club m'ha donat l'okay i jo estic encantat.
És una concentració, però al final estem parlant que ha de ser important perquè, clar, tot és en mires a aquest preeuropeu que es disputa a Romania a principis de juny, al Mundial de Mongòlia de finals d'aquell mes, per tant, per dir-ho així, un estatge important, no?
Sí, sí. Sempre és important, no?, anar amb la selecció. I bueno, i més ara amb això del 3x3, que, com sabeu, en les últimes Olimpiades es va estrenar com a esport olímpic i cada vegada se li està donant més importància. Aleshores, doncs, estar en aquests començaments de la selecció en un moment on el 3x3 s'està convertint en un esport més important, doncs, és gratificant.
Al final, com dius, després de sobretot el que vam viure amb els Jocs Olímpics amb la selecció femenina, medalla de plata, recordem, és un esport en auge que està guanyant allò adeptes, espectacularitat. No sé si des de la Federació Espanyola es busca doncs, potenciar també la selecció masculina, posar-la al mateix nivell, per dir-ho així.
Sí, sí. Al cap i a la fi, el 3x3 és un esport d'estiu, no? Tots els que, bueno, la gran majoria dels que estem convocats, jo crec que tots, la nostra feina principal és jugar 5x5, és a dir, el bàsquet tal com el coneixem durant la temporada, i el que sí, doncs, a l'estiu, en el meu cas, doncs, per mantenir una mica la forma i la competitivitat, doncs, jo vaig decidir jugar 3x3 i em va arribar la trucada de la selecció.
I ha valgut la pena aquest esforç. Estàs entre els 14 convocats, Ramon? Algú pensarà, però si és 3x3 perquè hi ha 14 convocats, home, hi ha 14 convocats, però després a les competicions no hi va tanta gent. Opcions reals de poder anar en aquests grans campionats?
Home, esperem que sí. Jo vaig allà amb la intenció de fer-me un lloc. Si no m'equivoco, dels 14 hi van 4, només. No és com a la selecció de 5x5, que bueno, en aquest cas jo vaig estar a totes les seleccions en categories inferiors i anàvem convocats 16, però després del torneig hi anàvem 12, o sigui, hi havia un tall de 4. Mm-hmm. En aquest cas el tall és de 10. Però bueno, jo intentaré fer tot el que està a la meva mà per intentar fer-me un lloc.
Tocarà d'entrada fer les coses bé en aquesta concentració a Saragossa. Per tant, Ramon, t'anirem seguint de ben a prop allò. A veure si també vas en pròximes convocatòries. T'he de preguntar també, Ramon, per la teva temporada en el bàsquet, doncs això, habitual, el 5x5, no? Per dir-ho així. Tenim des de la temporada passada el Tizona de Burgos. Com et va per allà? Segona temporada, com dèiem, allà.
Bé, bueno, la temporada passada jo crec que va ser molt exitosa, a nivell individual com col·lectiu. A nivell individual doncs, vaig fer una molt bona temporada i vaig ajudar a l'equip a assolir els objectius i, bueno, i com a equip va ser increïble perquè el Tizona era un equip que acabava d'ascendre de l'EP Plata a l'EP Or i l'equip es va aconseguir classificar a la final a 4 per la promoció d'ascens a CB, que al final vam perdre les semifinals de la Final Four contra l'Estudiantes, que és un gran equip. Però bueno, això per l'equip i per la ciutat va tenir molt d'impacte. I bueno, aquest any, de moment, estem en posicions de play-offs, estem bé. Individualment no estic tenint tant protagonisme com l'any passat, però bueno, al final això són etapes. Jo soc un treballador de l'equip i el que han de venir d'entrenador doncs, intento fer-ho al 100%.
Tant de bo recuperis també aquest protagonisme perquè es preveu un altre final de temporada emocionant per allà a Burgos perquè esteu en aquestes places de poder fer el play-off d'ascens i vaja, que d'emocions fortes, per exemple, Ramon, sense anar més lluny, ahir en aquest partit que teníeu contra Menorca que veu anar a la pròrroga.
Sí, sí, va ser un partit peculiar. Sincerament que bueno, estàvem perdent de 6 a falta d'un minut. D'alguna manera vam aconseguir forçar la pròrroga i al final vam treure. Sí que és veritat que aquest any la Lliga està molt més complicada que l'any passat. L'any passat hi havia, per dir-ho d'alguna manera, dos superequips amb un pressupost molt més elevat que la resta. Però clar, aquest any entre els descensos que hi ha hagut de la CB i equips que s'han decidit doncs, apostar molt fort econòmicament, doncs aquest any tenim 6 equips que estan doncs, per sobre de la resta, no? Llavors és més complicat que l'any passat.
Allà a Burgos teniu forta competència directa, per exemple.
Sí, sí, sí.
Ramon, res, que t'agraïm aquesta estona aquí a l'Hotel Suís. Que tinguis molta sort en aquesta concentració allà a Saragossa amb el bàsquet 3x3 i també bon final de temporada amb Altizona, que ho anirem seguint tot plegat de prop i a veure si tenim bones notícies, tant en un sentit com en l'altre.
I moltes gràcies.
Abraçada, Ramon, que vagi molt bé.
Igualment, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mirem ja cap al cap de setmana i ho fem d'entrada parlant de futbol sala. El Club Natació Sabadell pot fer una passada gegant aquest cap de setmana a l'hora d'assegurar-se una plaça a la promoció d'ascens a segona divisió si guanya el Cerdanyola. Pau Roche, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Oportunitat d'or de donar un cop sobre la taula en aquesta zona alta de la segona B i acabar entre els quatre primers.
Així és, el club s'enfronta al Cerdanyola, cinquè classificat, situat a 7 punts de distància i amb el que podrien obrir una escletxa de fins a 10 punts. Per tant, una victòria deixaria el playoff força ben encaminat a falta de 10 jornades. De fet, depenent del que faci el líder, el Marlex Mataró contra el Parma Futsal, el club podria acabar la jornada com a líder per l'abaraig que tenen amb el Mataró. Els nedadors són segons i encadenen 4 partits consecutius guanyant. El Cerdanyola, per la seva banda, arriba en una ratxa més irregular i necessita la victòria per reenganxar-se a les posicions de promoció, que ara mateix té a 5 punts. Carlos Martínez, segon entrenador del Natació Sabadell, analitza així el rival.
Cerdanyola també un equip molt, molt complicat, equip veterà, equip que està sempre durant molts anys a posicions altes, que no passa tampoc per un bon moment, però que necessitarà refer-se i què millor que refer-se contra els que estan a dalt, també, com nosaltres. Llavors, encarar un altre cop el partit amb com ho fem sempre, mirant el rival, intentant preparar-ho el millor que sabem i aprofitant aquest punt de dinamisme i de bon rotllo també que fa que guanyis.
El partit es disputarà dissabte a les 6 al pavelló Guiera de Cerdanyola.
I en una realitat completament oposada en aquesta segona B, trobem una Pia pràcticament sentenciada i encara que s'enfronti a un equip de la zona mitjana, poques esperances, Pau.
Efectivament. Si estàvem parlant de la part alta de la classificació, ara toca anar al capdavall de tot, on la situació per l'escola Pia és la contrària a la del club. Els escolapis són coers amb 9 punts després de 20 partits disputats i la salvació s'ha allunyat fins als 13 punts de distància. Aquest dissabte a les 4 rebran al Canet un equip de mitja taula allunyat de les primeres places però també del perill.
Estarem pendents en tot cas. Gràcies, Roche!
Adéu!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I acabem amb handbol perquè el femení de l'OAR afronta aquest cap de setmana un partit que podríem dir fàcil, entre cometes, abans de rebre la setmana que ve l'handbol Lleida en el duel clau per acabar la primera posició del seu grup de la divisió d'honor plata. Les de Carol Carmona visitaran dissabte a 4:45 l'handbol Ribes, equip de la part baixa de la taula. La mateixa entrenadora verd i blanca assegura que, tot i la posició a la classificació, la pista de Ribes és de les més complicades de la Lliga.
És una de les pistes més complicades de la Lliga. La veritat és que aquella pista, quan omplen de la graderia, fa molt de soroll, està ben a prop de la banqueta, de la pista, i és molt difícil jugar allà. A banda, és un equip no, molt jove, que venen fent les coses bé, òbviament no tenen experiència, però ens donaven molta guerra, sabem de la dificultat, perquè ja aquí van patir moltíssim, llavors a la seva pista patirem encara més.
Les gracienques són conscients, però, del partit clau que els espera el pròxim dissabte, en què rebran el carrer Bocaccio a Lleida, segones classificades, a 5 punts de les del barri de Gràcia i únic equip que ha aconseguit batre les verdiblanques aquesta temporada. Carmona reconeix que tenen ganes d'enfrontar-se a les de la terra ferma.
Elles ho saben, que primer Ribes, perquè saben el que et dic, són molt conscients que la setmana que vinent és molt difícil el partit, i quan vingui Lleida, òbviament, tenim moltes ganes, perquè ens vam guanyar i perquè no vam saber fer les coses bé, no vam solucionar perquè ens vam quedar una mica atrapades. Llavors hem de tenir la il·lusió i les ganes i l'ambició aquesta de que quan vinguin, juguem a casa i hem de passar per el Bocaccio Arena i veurem què passa.
Ara mateix les gracienques tenen un coixí, com diem, de 5 punts respecte a la segona plaça i de 7 sobre la tercera. I el masculí de Luar, per la seva banda, recordem que la setmana passada es va acomiadar virtualment de les opcions de jugar a les fases d'ascens a plata amb la derrota contra la Roca, afronta aquest cap de setmana un duel contra un rival de la part baixa, el Palau Tordera. El tècnic dels gracienques Pere Llats demana als seus jugadors passar-ho bé a la pista.
Ara ja qualsevol partit serà complicat. Jo penso que ara la qüestió és passar-ho bé, que gaudeixin entrenant, que gaudeixin dels partits i oblidar-nos ja de qualsevol competició i començar inclús a pensar amb la pròxima temporada i avançar-nos a sistema de joc, a canvis de jugadors, etc, etc.
Per tant, el partit del masculí de Loar de Primera Nacional contra el Palau Tordera arrencarà dissabte a 8:45 del vespre a Santa Maria de Palau Tordera. Un minut i les dues, marxem. Abraçada del Toni González, que ens ha acompanyat a les vies de so. Ja sabeu que aviat podeu recuperar el programa a radiosabadell.fm, el nostre podcast, xarxes socials, etc, etc. Demà a la una, més Hotel Suís, amb la prèvia d'aquest Cornellà Sabadell de diumenge, amb la roda de premsa en directe del tècnic David Movilla, estadístiques, etc, etc. Ara, impacient per entrar, la Núria García amb el Notícia al migdia. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.